Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya Migdia, fins a les 3 notícies pròximes. Adjudicats els treballs per retirar el monument franquista de Tortosa.
Catalunya Migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
La Generalitat ha adjudicat els treballs per retirar aquest monument que hi ha al mig de l'Ebre. Només l'empresa Comsa Service ha presentat oferta per un import de 167.000 euros. El valor del contracte s'havia estimat en poc més de 200.000 euros, incloent eventuals pròrrogues. La previsió és que les obres es facin al juliol, aprofitant el baix cabal del riu Ebre. Més dades, Tortosa, Anna Ferràs.
En esta adjudicació es compleixen els terminis que havia previst Justícia i fins i tot s'avancen. El departament va anunciar la licitació del desmantellament al gener i preveia adjudicar-lo al març, però es va fer este dimecres. Ho farà l'empresa Comsa Service, que va assistir a la visita d'obres prèvia que es va fer al monument a finals de gener. Quatre empreses més han declinat presentar ofertes. El contracte estableix un màxim de 30 dies naturals per executar les feines, depenent de les condicions meteorològiques, hidrològiques o d'altres, i l'empresa ha de començar els treballs al mes de juliol. El monòlit es desmuntarà amb l'ajuda d'una grua que s'instal·larà a la llera de l'Ebre i s'anirà desmuntant per peces de dalt a baix. El pressupost del contracte era de 200.000 euros i s'ha adjudicat per 167.000.
Gràcies, Anna. Donem un cop d'ull ara a les dades de Covid a les nostres comarques. Manel Sastre, es manté la davallada de positius per Covid-19 en un dia en què s'han notificat 5 defuncions i no hi ha hagut cap alta als hospitals.
Les dades de salut mantenen les bones xifres d'aquests últims dies, amb un centenar de positius a tota la demarcació i amb xifres de positivitat per sota del 5%. El risc de rebrot se situa ara en els 228 punts a l'Ebre i 218 al Camp de Tarragona. Als hospitals no hi ha grans canvis, amb els mateixos 237 pacients d'ahir, però amb dos més a les unitats de cures intensives de l'Ebre. La població vacunada amb la primera dosi segueix creixent a bon ritme, amb més de 24.000 persones que ja han rebut la primera dosi, 1.200 més que ahir.
L'home que va confessar haver asfixiat la seva mare a Tortosa l'any 2019 ha acceptat una pena de 10 anys de presó. Arran de l'acord entre la defensa i la fiscalia que ha evitat el judici, l'Audiència de Tarragona l'ha condemnat per homicidi amb l'agreujant de parentiu i amb l'atenuant de trastorn mental i confessió. A més, la sentència també li imposa 10 anys de llibertat vigilada i que no pugui aproximar-se ni comunicar-se amb els seus familiars durant 18 anys. Els fets van passar el setembre del 2019 al domicili familiar del barri de Ferreries. Segons la sentència, al migdia, el fill, que ara té 35 anys, va començar a discutir amb la seva mare a la cuina, la va tirar a terra i la va asfixiar amb les mans. També li va causar ferides amb un ganivet. Posteriorment, se'n va anar fins a un canyà a tocar del riu Ebre, des d'on va trucar al 112 per confessar el crim. L'anàlisi d'ADN ha confirmat que les restes que es van recuperar d'una fossa de Regués a Tortosa són del maqui El Rubio. Colla Ballester, bona tarda.
Bona tarda.
La memòria oral i el registre de la filla del maqui al Cens de Justícia han permès trobar les despulles i confirmar-ne la identitat.
Francisco Serrano era un guerriller antifranquista que actuava a la zona del Maestrat, als Ports i a la Terra Alta, amb el maqui Florenci Pla, àlies Durruti, i conegut popularment com La Pastora. A principis d'agost del 1954, El Rubio i La Pastora van assaltar la masia dels Nomen, al Regués, a Tortosa. Van fugir, però Serrano va aparèixer mort l'endemà prop d'un barranc. La Guàrdia Civil va comunicar la mort a la família, però els van impedir traslladar el cos al seu poble. La seva filla, Lídia Serrano, el buscava des que era petita.
Mi búsqueda pues empezó hace ya muchos años después, ya pasaron tantos años que ya no... Y después Ramiro es el que ha hecho todas las investigaciones... Y es el que ha movido todo y el que lo ha conseguido que se hiciera lo que se está haciendo.
La filla del maqui s'havia inscrit al cens de persones desaparegudes. A partir del relat d'un testimoni es va obrir la fossa del cementiri del Regués per buscar Serrano. Ara les proves d'ADN han permès confirmar que el cos trobat pels arqueòlegs sense ataúd i amb un tret a la pelvis dreta són del Rubio. La família el podrà enterrar per fi al seu poble de Terol, a Castellote.
L'obesitat infantil cau a les zones rurals de Tarragona. Segons estudi presentat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, la incidència de l'obesitat és fins a 4 vegades menor en les zones rurals de la nostra demarcació que la resta de l'Estat. La investigadora del Departament de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili, Nancy Rubio, diu que l'obesitat infantil és una altra pandèmia, en aquest cas molt silenciosa.
És una altra pandèmia, en realitat. No només l'obesitat infantil, sinó l'obesitat en general. El problema que tenim en relació a l'obesitat infantil és que és una malaltia que agreujarà molt les despeses sanitàries en els propers anys.
L'estudi s'ha fet tenint en compte una mostra de 1.600 infants. Afegirem a tot plegat que la 13a edició del FICCAT se celebrarà de format híbrid del 5 al 13 de juny. El Festival Internacional de Cinema Català Costa Daurada es transformarà en un format híbrid amb projeccions presencials i també en línia. El certamen se celebrarà una vegada més a Roda de Berà i mantindrà íntegrament totes les accions. Temps ara pels esports. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic jugarà demà al camp de l'Andorra, un dels partits més importants de la primera fase a la Lliga de Segona B. S'enfrontaran el líder del grup català i el segon classificat. Els granes volen mantenir la bona línia en els desplaçaments. Han guanyat, de fet, els dos últims partits fora del nou estadi. Toni Saligrat, el tècnic del Nàstic, destaca el potencial de l'Andorra i espera un partit igualat.
Nosaltres el que volem cada setmana és guanyar. I, evidentment, si guanyes molt, quedes primer, però l'objectiu ara mateix és pujar a segona B Pro i classificar-te entre els tres primers. Una final ja és perquè guanyes alguna cosa. Aquí no vas a guanyar res. Vas a guanyar un partit que després perfectament pots ser els que queden no guanyar i no quedar primer tampoc. És un partit important, però no deixa de ser res més que això.
Saligrat no creu que l'equip hagi perdut les bones sensacions després de l'empat a un gol contra el Prat.
No sé les sensacions que té la gent. Les meves sensacions continuen sent les mateixes. No que el dia 1, que ja eren bones, que començarem a treballar aquest any, sinó que les mateixes del dissabte. Jugarem diumenge contra el Prat. Jo tinc les mateixes sensacions que dissabte i, evidentment, a nivell de motivació, la meva motivació és molt més alta. L'única diferència que hi ha entre aquest partit i el de la setmana passada és que totes aquestes persones que tenen males sensacions ara de l'equip, que eren que es pensaven en que el diumenge passat anàvem a guanyar i a golejar al Prat, i no va passar. I aquí no hi ha res fàcil.
Parlem de l'hoquei Lliga. Aquest cap de setmana el Reus Deportiu jugarà contra el Caldes el segon partit de l'any després d'una llarga aturada que ha patit per culpa de la pandèmia. La passada derrota contra el Calafell va mostrar les dificultats que ha tingut l'equip roig i negre per tornar a agafar el ritme de competició. Escoltem Joan Salvat, el capità del Reus Deportiu.
No sabíem com ens afectaria el fet d'estar parats quasi un mes sense competir, però bé, l'estat d'ànim és bo, doncs podem quedar amb aquesta derrota, va ser dura, però ja ha passat. Ens ve una altra prova de foc el dissabte contra un equip molt competitiu, molt bo, que també ens va posar les coses molt difícils al partit d'anada.
Salvat destaca el nivell que el Caldes està mostrant aquesta temporada.
És un equip molt, molt competitiu, et lluita molt, molt els partits. Com he dit abans, el resultat de l'anada ja es va notar. Hem d'evitar doncs, que el Caldes agafi el control del partit.
Pel que fa al Vendrell, aquesta jornada li tocarà jugar al Palau Blaugrana contra el Barça. Xavi Crespo és jugador del Vendrell.
Anar a jugar al Palau, doncs tenim molt a guanyar i res a perdre, no? Amb molta il·lusió, és un camp molt maco de jugar i anirem a deixar-ho tot.
L'altre equip del Baix Penedès, el Calafell, s'enfrontarà al Lleida. Els de Pere Bària s'han recuperat sensacions després de la victòria contra el Reus.
Però hem d'intentar doncs, que aquesta versió sigui sostinguda en el temps i jo crec que ho aconseguirem en breu, eh? Però seguim treballant durant els entrenaments.
I en bàsquet, per fi, el CBT podrà jugar aquest cap de setmana a la Lliga Lep Plata després dels últims ajornaments per culpa de la pandèmia. L'equip de Berni Álvarez rebrà demà el Pardinyes.
Un partit amb molta il·lusió, perquè fa molt de temps que no juguem, perquè fa un mes que no hem pogut competir com a grup. També és veritat que això ha fet que tampoc poguéssim entrenar, pràcticament. Sí que espero que avui ens puguem reunir tots i encara que només quedi un dia abans del partit, doncs poder tornar a ser un grup, no? Això per nosaltres és el més important.
L'equip tarragoní ha hagut d'ajornar de moment 5 partits de Lliga. Avui, per cert, el CBT celebra l'Assemblea Anual de Socis.